L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, molt cordial la salutació un dia més de qui us parla, donant-vos la benvinguda en este temps d'actualitat que és l'informatiu de les municipals a les Terres de l'Ebre. Domènec Ramal, saludant-vos en nom dels companys de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre i dels seus serveis informatius i una crònica informativa de la jornada, la d'esta, la de l'últim dia del mes d'octubre laborable, l'última crònica informativa que comencem, com és habitual i diàriament, avançant el sumari de continguts en titulars. Un temps d'informació que avui encetarem coneixent algunes de les qüestions que ahir a la tarda s'aprovaven en la sessió plenària celebrada a l'Ajuntament de Santa Bàrbara, un municipi que rebaixarà l'IBI urbà gairebé un 6%. També l'Ajuntament planer aprovava modificacions a la baixa per a taxes de les piscines municipals o del centre de dia. Seguirem passant balanç al tall de carretera que novament ahir a la tarda i per sisena setmana consecutiva les federacions, associacions de veïns d'Amposta convocaven al territori, talls que una setmana més, un dijous més, es van produir a l'altura de l'Ametlla de Mar, les cases d'Alcanar i Vinaròs. La Generalitat demana a l'Estat que accepte la retroactivitat de l'ajut de les vedes del 2015. El secretari general de Pesca assegura que no es pagaran aquestes ajudes pel que fa als últims dos anys. El pla de foment turístic Xarxa Ebre Biosfera ha estat enllestit amb una inversió propera als 800.000 euros. L'objectiu del projecte, fomentar el turisme actiu en el marc de la Reserva de la Biosfera de les Terres de l'Ebre. A l'informatiu d'avui parlarem del passatge del terror de Deltebre, passatge que complix ja 5 anys, i destacarem aquesta exposició que aquesta mateixa tarda s'inaugura a càrrec del Museu de les Terres de l'Ebre a Amposta, el poder iconogràfic del pont penjant d'Amposta. A l'Aldea també aquesta tarda es presenta el llibre La recerca del flamenc i els relats, serà concretament a les 8:30 al Mas de Bernis. I acabarem destacant el plat fort del tercer Festival de Música en Terres de Cruïlla, que arriba aquest cap de setmana i ho fa amb activitat a Tortosa i a la Sénia, avui divendres i demà dissabte. Per últim, en clau esportiva, un apunt per al taekwondista Aldea, Aleix Borràs, que aconseguí el passat cap de setmana la medalla d'or a l'Open Nacional de Taekwondo, ciutat de Benicàssim. Aquestes són algunes de les propostes informatives més destacades d'este divendres. Són temes i qüestions que de seguida desenvolupem aquí, a l'informatiu EMUTE.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
El recorregut informatiu del dia l'obrim avui a Santa Bàrbara, municipi que rebaixarà l'impost de béns immobles urbà gairebé un 6%. També l'Ajuntament planer ha aprovat modificacions a la baixa per a les taxes de les piscines municipals i del centre de dia. L'alcalde explicita el seu malestar per la forma com el cadastre ha gestionat el pagament que els veïns han d'afrontar per l'última revisió. De tot plegat ens en parla des de la Plana Ràdio Josep Roig.
En el ple ordinari que l'Ajuntament de Santa Bàrbara va celebrar ahir, destacava el punt referent a la modificació de les ordenances municipals per al proper any. Concretament, les que es van proposar i aprovar pel vot unànime dels tres partits en representació al plenari, Convergència Democràtica de Catalunya, Esquerra Planera i Partit Popular, van ser quatre, i entre elles la més destacada, la referent a l'IBI urbà, ja que el rústic no es modifica. L'alcalde, Alfred Blanc, va explicar que rebaixava el tipus impositiu fins al 80%, lo que per al ciutadà significarà una rebaixa del 5,96% en el proper rebut de la taxa corresponent als béns immobles. A més, també va anunciar que es fraccionarà el pagament en dos terminis i sense aplicar interessos.
Bueno, la proposta que portem al ple és rebaixar-lo en el tipus impositiu, uns 5 punts el tipus impositiu, deixant-lo al 80%, la qual cosa repercuteix en el rebut del ciutadà en un 6% aproximadament, en un 5,96% per a ser més exactes. Llavors, a part d'això, donar facilitats de pagament en el fraccionament d'estos rebuts, del rebut d'este, fraccionat en dos parts iguals, sense interessos.
Blanc i com a conseqüència del neguit que hi ha entre alguns veïns de la població, va aprofitar per aclarir que l'Ajuntament no té res a veure amb la notificació que molts veïns del poble han rebut on se'l reclama un pagament de 60 euros. L'alcalde va explicar que aquest és l'import que Cadastre aplica pel servei de revisió cadastral que es va fer al municipi a principis d'any i que percep íntegrament aquest organisme recaptatori. L'alcalde Planet també va dir que per això, i tenint en compte que després d'aquesta revisió el valor cadastral de molts immobles incrementarà, es decidí aplicar aquesta rebaixa a l'IBI esmentat anteriorment.
Em sembla que era abans de l'estiu, la primavera, va vindre un senyor o dos de Cadastre, se va presentar aquí, no? I dient pues, això, que anava fent la revisió esta, que aniria passant per tot el poble, s'anava documentant sobre les edificacions. ¿Vale? Este home va acabar la seva feina i va dir, pues, bueno, ja tindreu notícies, no? Ja tindreu notícies. Pues, bueno, les notícies arriben en forma de carta de 60 euros. Estos 60 euros, què són? Estos 60 euros és el treball que ha fet este home, o el que li cobren al veí pel treball que ha fet este home. O sigui, la revisió cadastral per vivenda són 60 euros. D'això no en cobra ni un cèntim l'Ajuntament. Això que quede clar també. Per tant, estos 60 euros van directament a Cadastre.
En el mateix ple es va aprovar una sèrie de modificacions a les taxes públiques pel servei de piscines municipals. També la taxa referida a les plusvàlues es va modificar adaptant-la a la llei actual i finalment també es va aprovar una sèrie de bonificacions a la taxa de serveis assistencials.
La publicitat de la teva emissora municipal és la manera més directa de donar a conèixer el teu negoci o comerç. Mitjançant la ràdio t'anuncia sense contaminar i és molt més econòmic del que et penses. Informa-te'n a la teva emissora municipal. T'ho recomanen les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
...52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
Seguim ara parlant d'aquesta mobilització que un dijous més, per sisena setmana consecutiva, ahir a la tarda tallava la Nacional 340 en els tres punts habituals, l'Ametlla de Mar, les Cases d'Alcanar i Vinaròs, en una convocatòria de la Federació d'Associacions de Veïns d'Amposta, un tall que va servir en el dia d'ahir per donar a conèixer que els transportistes podrien sumar-se a l'ofensiva veïnal demanant la gratuïtat de l'autopista AP7 ja amb marxes lentes. Per sisè cop, com diem, ahir a la tarda, però aquest cop com a novetat, fora de l'horari habitual, la protesta estava autoritzada per a les 4, però finalment es va acabar realitzant a les 5, es va tallar la carretera. La Federació de Veïns d'Amposta, que era qui convocava, va anunciar també que dimecres tenen previst de reunir-se a València amb representants de la Confederació de Transportistes d'Espanya per acabar de concretar el paper que podrien assumir els camioners en aquesta lluita per alliberar els peatges de l'AP7 i acabar amb el col·lapse circulatori i l'alta sinistralitat que viu la Nacional 340. La proposta sembla ser que serà la celebració de marxes lentes dels vehicles pesants i també particulars com un nou model de protesta. Després de setmanes de contactes i converses, dimecres que ve, com diem, es materialitzarà la primera reunió de la Federació de Veïns d'Amposta amb la Confederació de Transportistes de l'Estat Espanyol, els líders de l'ofensiva veïnal, per acabar amb els problemes de la Nacional 340, consideren que els camioners, que són un dels grans col·lectius afectats pel col·lapse i la sinistralitat, i no els culpables de la situació, també rebutgen que acaben sent els principals damnificats de solucions parcials obligats a circular per l'AP7, però amb bonificacions mínimes. És per aquest motiu que volen unir esforços en les reivindicacions per una AP7 gratuïta i es farà a València. Aquesta primera trobada formal sembla ser que el proper dimecres. S'esprendran decisions fortes, dures i contundents, avança Àngel Porres, un dels copresidents de la Federació d'Associacions de Veïns d'Amposta. Un Àngel Porres que explicava que els transportistes molt probablement se sumaran a les protestes i ja s'ha convocat aquesta reunió per la propera setmana. L'escoltem.
La gran part de les morts estan en relacionades amb el transport pesant i com que veiem que també són els grans afectats els que estan marejant que si ara la teniu gratuïta, que si heu d'agafar la variant en aquella, si ara no l'agafeu, el que vam fer és que en seguida contacten ells, se van en seguida a sumar al procés, el que passa que ara estaven en un procés de canvi de president i fins la setmana que ve, que és el dia 3, que tenim una reunió a València en el seu nou president, i jo suposo que allí prendrem decisions fortes, dures i contundents ja.
Àngel Porres assegura que exigiran també a les administracions que siguin responsables de les víctimes mortals que fins al moment ha hagut en aquesta perillosa via al seu pas per les nostres terres.
És exigir en toca al Parlament Europeu, Parlament Espanyol, Parlament Català, de que siguin les piles, de que són culpables de les 155 morts que han hagut durant aquests 5 anys per no ser responsables i no ser eficaços en les gestions i les negociacions. I a partir d'aquí, pues, ja ho saben, si cada vegada que hi ha un incident, que se'n recordi que quan se'n vagin a dormir, que una part de la culpa és d'ells.
Com dèiem anteriorment, una de les propostes que s'estudiaran serà la de les marxes lentes, improvisades o internament organitzades pels camioners per tota l'autovia A7 i la Nacional 340 des de Cadis fins la Jonquera, amb petites mobilitzacions que tinguen un important efecte papallona de col·lapse de la via. També s'animarà els transportistes a sumar-se a una recollida de firmes amb què es vol superar els 100.000 suports per poder així obrir, al si de la Unió Europea, el debat sobre una xarxa de comunicacions dignes per al territori. En aquesta campanya de recollida de signatures també s'implicaran parlamentaris europeus, recordant que moltes de les víctimes de la Nacional 340 a l'Ebre i al nord de Castelló eren de nacionalitats europees diverses. Els talls, ho dèiem en començar, a les cases d'Alcanar i a l'Ametlla de Mar es van fer ahir dijous fora de l'autorització horària. La manifestació estava permesa per dur-se a terme a partir de les 4 de la tarda, però des de la Federació de Veïns l'havien convocat a les 5 i es va mantindre en aquesta hora. Els Mossos d'Esquadra van dirigir igualment el tall de trànsit i no hi va haver cap problema ni incidència, més enllà dels diversos quilòmetres de cues i retencions que habitualment provoquen aquests talls de carretera cada setmana. Els organitzadors s'enfronten ara a la possibilitat d'una sanció administrativa un cop la policia faci arribar un butlletí informatiu a la Generalitat sobre l'incompliment del mandat del responsable de manifestació. Els veïns ja han avançat que recorreran qualsevol sanció al·legant el comportament exemplar dels manifestants. Seria contraproduent, diu Àngel Porres, presentar una denúncia i encendre els ànims de la gent. Els Mossos havien emès un informe desfavorable per celebrar el tall a les 5 de la tarda per qüestions de seguretat vial i la poca llum solar que hi queda en aquella hora de la tarda. De moment, els veïns accepten que han de continuar avançant en l'hora dels talls i molt probablement dijous que ve es tornarà a fer el tall novament a les 4 de la tarda. No obstant, no es descarta tampoc de fer un segon tall intersetmanal, probablement el dimecres al migdia.
L'informatiu Emuter.
Obrim ara un bloc dedicat a qüestions mediambientals. Seguim parlant de pesca i ho fem perquè la directora general de Pesca i Afers Marítims, Àngela Seirà, ha sol·licitat a la Secretaria General de Pesca del Ministeri d'Agricultura que s'accepte la retroactivitat de l'ajut a les vedes fetes durant l'any 2015. A diferència del període anterior, en què la gestió de les parades temporals de l'activitat eren gestionades per les comunitats autònomes, aquesta gestió s'ha recentralitzat, però l'Estat es nega ara a pagar les ajudes dels dos últims anys. Els pescadors no poden reclamar aquestes subvencions, les corresponents, a l'any 2014 i 2015, perquè fins a finals del mes de novembre no estarà aprovat el programa que regula el repartiment dels fons estructurals de la Unió Europea. Tot i que Catalunya va manifestar el seu desacord amb la recentralització de la gestió de les parades biològiques de la pesca, amb l'únic suport del País Basc a la conferència sectorial, ara el secretari general de Pesca, Andrés Hermida, ha assegurat que no pagarà les ajudes a les vedes dels dos últims anys. Des de la Conselleria d'Agricultura s'ha defensat que, mentre no es poden tramitar ajuts a les vedes perquè no està aprovat el programa operatiu del Fons Europeu Marítim i de Pesca, els pescadors que han fet parades temporals i han fet un esforç per conservar els recursos, haurien de poder gaudir de l'ajut de les vedes. Seirà, Àngela Seirà, ha defensat l'aplicació retroactiva a l'ajut a les vedes, ja que totes les actuacions, excepte en les inversions que es duen a terme dins el període del programa operatiu 2014-2020, poden ser subvencionades per el Fons Europeu Marítim i de Pesca. A més, el fons preveu que es podran subvencionar vedes per un màxim de 180 dies, així que s'està negociant amb els grups de treball en què participen altres comunitats autònomes i el Ministeri d'Agricultura perquè es permetin auxiliar les vedes retroactivament. Així es dona coll als pescadors que han estat responsables amb el recurs, tenint en compte que quan s'hagin pagat aquest nombre màxim de dies no es podrà subvencionar més i això serà igual per a totes les comunitats autònomes. Des de Pesca i Afers Marítims es defensa que les vedes, a més dels criteris de sostenibilitat mediambiental, han de tindre present també la sostenibilitat econòmica i social. I de les qüestions i els temes relacionats amb els mariners i la pesca, parlem ara del Consell Comarcal del Baix Ebre, seguim en clau mediambiental i parlem d'aquest Consell perquè ha enllestit en la seva condició de promotor el projecte Turisme Actiu a la Reserva de la Biosfera, Xarxa Ebre Biosfera, un projecte que ha equiparat o millorat infraestructures turístiques a les quatre comarques de l'Ebre amb una inversió de gairebé 800.000 euros subvencionada pel Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya i el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. Els Consells Comarcals del Montsià, Terra Alta i Ribera d'Ebre i també l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar han participat com a impulsors de la iniciativa. L'objectiu del projecte ha estat fomentar el turisme actiu en el marc de la Reserva de la Biosfera de les Terres de l'Ebre per oferir un producte turístic sostenible i respectuós amb el medi ambient. En total, s'hi han executat 11 actuacions per posar en valor la xarxa de vies naturals que transcorren per les Terres de l'Ebre, els senders de llarg recorregut, les vies verdes o el riu Ebre i millorar el prestigi de les platges del municipi de l'Ametlla de Mar. Una primera acció que afecta tot el territori ha estat la creació del portal web Xarxa Ebre Biosfera, que ofereix al visitant una potent eina que li permet conèixer l'oferta turística actual a les quatre comarques ebrenques. El portal ja és operatiu en període de proves a l'adreça ebrebiosfera.org.mialias.net. A la comarca del Baix Ebre s'hi han destinat 90.135 euros a la construcció d'un nou embarcador fluvial a Tortosa que apropa els navegants de l'Ebre al nucli històric de la ciutat i 60.000 euros a la museïtzació del Centre d'Inspiració Turística Ebre Terra a Deltebre. Al litoral de la comarca s'hi han destinat 110.000 euros a la millora i manteniment del sender de llarg recorregut GR92 que voreja la costa entre penya-segats i platges i 91.235 euros a la millora i senyalització turística de les platges de l'Ametlla de Mar que han estat equipades amb noves dutxes i rentapeus. A la comarca de la Ribera d'Ebre s'han invertit 70.422 euros a Miravet en un espai d'informació i atenció al visitant que a la vegada promou la descoberta de tots els centres d'interès turístics de la comarca i actua com a punt d'informació i suport als senderistes i cicloturistes que recorren el GR99. Així mateix s'han construït uns vestidors als embarcadors fluvials de Móra d'Ebre i Miravet per atendre les necessitats de piragüistes, principalment amb una inversió de prop de 36.000 euros. També s'hi han destinat 8.762 euros a fer actuacions de seguretat, concretament instal·lació de baranes en alguns dels trams del GR99. A la Terra Alta s'ha fet una inversió de 115.000 euros destinada a millorar l'accessibilitat de les persones amb mobilitat reduïda a tots els actius turístics existents al voltant de la Via Verda i s'ha actuat en la millora del tram comprès entre l'estació del Pinell de Brai i el pont de la Riberola, procedint a la il·luminació dels túnels amb un cost de 20.000 euros. Per últim, a la comarca del Montsià s'han destinat 114.950 euros a l'execució del projecte d'anell viari del Delta de l'Ebre entre Amposta i Sant Carles de la Ràpita, connectant la Via Verda procedent de Vinallop.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
I enfilant ja la recta final del nostre temps d'actualitat, temps avui també per a les propostes d'agenda, propostes que de manera especial s'incrementen quan s'apropa el cap de setmana. Comencem avui anant cap a Deltebre i ho fem per destacar que el passatge del terror complix 5 anys, tal com ens explica des de Ràdio Delta Lluïsa Bertomeu.
L'Associació de Joves Marfantes està ultimant els detalls del que serà la cinquena edició del Passatge del Terror que des d'avui i fins al diumenge estarà instal·lat al Centre Cívic de Deltebre. Un any més, grans i petits podran gaudir o patir amb unes caracteritzacions molt ben aconseguides i també amb una escenografia molt treballada que enguany canvia substancialment, tal i com explicava des de l'associació Josep Balfegó.
A poc cada any hem anat millorant una mica més, hem anat aprenent més, mirant tutorials, comprant maquillatge professional, i doncs, perquè el que tenim ara allà dintre muntat allò és una passada, l'equip de música, el material que ens han portat per decorar, per fer les zones exteriors en rames, o sigui, la pista ara mateix sembla que allò sigui fora, perquè totes les valles és bueno, ja ho veuran com ahir, que no cal dir massa tampoc. És un nou recorregut tot està canviat, és el nostre 5è aniversari ja, i és el 5è any que ho fem i això.
Les joves marfantes es mostren molt il·lusionades en la resposta de públic que cada any té el passatge i contents perquè estan fent molts socis. Jordan Turón.
A veure, l'associació estem creixent, ara estem en la fase de... Bueno, s'estan sumant molts de socis, ens toca anar ficant freno perquè a veure no podem donar cabuda a tots els socis que estan entrant. La instal·lació del centre cívic és la que és, ara parant este projecte, però tenim molts projectes ja per a de cara a final d'any i a veure, la gent està venint en massa.
Des d'avui fins al diumenge, el Centre Cívic de Deltebre, Passatge del Terror, preu de l'entrada 3,50 €. Per més informació sobre horaris, podeu adreçar-vos al Facebook de l'Associació de les Joves Marfantes.
Gràcies, Lluïsa. No abandonem les propostes i convocatòries. Anem ara cap a Amposta. Parlem del Museu de les Terres de l'Ebre, que mostra el poder iconogràfic del pont penjant, un dels símbols de la capital del Montsià. Aquesta tarda s'inaugura a partir de les 7:30 de la tarda aquesta exposició, que es podrà visitar fins al 6 de gener. Un pont penjant que no només ha estat i és un símbol per a Amposta, sinó que en el seu moment va esdevenir també una infraestructura bàsica en les comunicacions entre Barcelona i València. En la primera meitat del segle XX va constituir un element cabdal per a la transformació i el creixement de les comarques de l'Ebre i en particular del seu sector litoral. El pont penjant és, a més, una obra d'enginyeria excepcional projectada per Eugenio Rivera, una de les figures més rellevants en l'obra pública realitzada a l'estat espanyol al llarg del segle XX. Per tots aquests motius, el pont penjant és també un element valuós del patrimoni cultural català i en aquest sentit cal remarcar que des d'aquest mes d'octubre forma part dels 150 elements més importants del patrimoni industrial de Catalunya. Des de la seva construcció, el pont ha estat una metàfora per representar la transformació d'un poble en una ciutat, un pont que esdevé una icona, símbol, espai on tothom es reconeix, una representació en la qual tothom hi pren part des de fa 100 anys. L'exposició, que aquesta tarda, com hem dit, s'inaugura al Museu de les Terres de l'Ebre, consta de 12 textos, documents, obres d'art i objectes que inclouen, entre d'altres, 7 pintures, 12 cartells, 99 postals, 14 logotips, 10 audiovisuals i 46 objectes. Tots ells tenen com a nexe d'unió mostrar com el caràcter i la iconografia del pont penjant s'integra d'una manera constant en els fets col·lectius i individuals de la població. Una exposició estructurada en 6 àmbits diferents, com dèiem, les obres d'art, les postals, els cartells, els objectes, els logotips i els audiovisuals. A motiu de la celebració del centenari de la col·locació de la primera pedra del pont, l'Ajuntament d'Amposta i el Museu de les Terres de l'Ebre han volgut organitzar aquesta exposició, el pont penjant d'Amposta, iconografies per a una ciutat, i avui, com hem dit, aquesta mateixa tarda a partir de les 7:30 s'inaugurarà oficialment, tot i que la mostra es podrà visitar fins al dia 6 de gener a la seu del Museu de les Terres de l'Ebre, a la capital del Montsià.
L'informatiu inútil.
I encara a ritme de propostes i convocatòries d'agenda, recordem una iniciativa que ja avançàvem fa uns dies aquí en este mateix temps d'informació. Parlem de la presentació del llibre La recerca del flamenc i els relats. Serà aquesta tarda a l'Aldea a partir de les 8:30, concretament al Mas de Bernis, una presentació que anirà a càrrec dels escriptors Andreu Subirats, Sebastià Portell, Jaume Pons Alorda i Joan Todó. La cita, si us la vau perdre dimecres, que es feia ja una primera presentació, avui novament torna a estar convocada per al Mas de Bernis a les 8:30 de la tarda a l'Aldea. I d'aquesta presentació literària de l'Aldea, on anem ara a parlar de la tercera edició del Festival Músiques en Terres de Cruïlla, una iniciativa que començava ja diumenge 18 d'octubre a la Sénia i que per a este cap de setmana presenta també dues jornades d'activitats. La primera, avui mateix, divendres 30 d'octubre a Tortosa, una jornada que al campus de la Rovira i Virgili ha començat ja amb la música a banda com a jornada de formació i una conferència que a les 9:30 del matí han pronunciat sobre les bandes de música com a eines de cultura i art, a càrrec de José Rafael Pascual Vilaplana, director i compositor. Tot seguit, a les 11 del matí, s'ha celebrat una masterclass de composició per a banda a càrrec de Bert Tappermont i Franco Cesarini, compositors i directors, i havent dinat i ja a la tarda la previsió és la visita a l'exposició La Festa Popular, la Catalanitat Cívica, als Serveis Territorials de Cultura a les Terres de l'Ebre i una masterclass de direcció per a banda a les 5 de la tarda amb el mateix José Rafael Pascual i Miguel Echegoncelay, director i professor. Demà dissabte, dia 31 d'octubre, l'activitat es trasllada a la Sénia, concretament a l'Escola de Música de la Sénia, a l'Auditori del Centre Obre, on a les 9 del matí hi haurà una conferència que portarà per títol Què entenem per una banda de música, funcionalitat social, educativa i artística de les orquestres de vent i percussió a càrrec de Miguel Echegoncelay. A les 10 del matí, els grups de treball tractaran qüestions com la composició per a música de banda, la formació d'un director contemporani, la funció social de les bandes de música i l'educació i les societats musicals. A 3:15 del migdia, presentació i discussió de les conclusions d'aquests grups de treball i a les 5 de la tarda ja, després de dinar, desfilada de moros i cristians, començant a l'Ajuntament de la Sénia, desfilaran comparses de templaris i càbiles d'Albaida i la banda Música Verge de l'Ermitana de Peníscola. A les 7:30 de la tarda, a l'Auditori de la Casa de Cultura, hi haurà la Sénia, Cruïlla Europea de Música de Banda, un concert sinfònic a càrrec de l'agrupació musical senienca i ja a la nit el concert de músiques en terres de Cruïlla començarà a la mitjanit i amb un preu d'entrada de 5 euros al poliesportiu municipal es podrà gaudir de les actuacions del Solc, del Baix Maestrat, Mascarats, de les Terres de l'Ebre, la Bunduban, del Maresme, Pepet i Marieta, amb membres del Baix Maestrat i les Terres de l'Ebre i la Factoria DJ. Aquesta iniciativa, la del concert de músiques en terres de Cruïlla, que de ben segur serà el plat fort del cap de setmana, compta també amb la col·laboració de l'Aplec del Sénia i l'Associació de Joves Seniencs.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutel. Els esports.
I abans d'arribar a la informació meteorològica, acabem amb un apunt esportiu, acabem parlant del taekwondista Aldea. Aleix Borràs, que el passat cap de setmana va aconseguir la medalla d'or al desè Open Nacional de Taekwondo Ciutat de Benicàssim. Un total de 1.100 esportistes estatals i internacionals competien amb 10 pistes i comptaven amb la utilització dels protectors de tronc electrònics d'Aedo, el mateix sistema que s'utilitza per a les competicions olímpiques. Tots ells se citaven al pavelló municipal de Benicàssim. Aleix Borràs, del Club Ampostí Taekwondo Alfaro, amb una gran actuació aconseguia la medalla d'or en la categoria precadet. També es van emportar medalles diferents esportistes ebrencs. Or per a Ruth Sanz, Josep Gelabert, Ashley Borró, Raquel Tirado i Cheyenne Brito. Van guanyar medalles de plata Andrei Neague, Andreu Pérez, Júlia Gutiérrez, Jaisa Ferrer, Xena Rodera, Mohamed Ramdani i Ali Aixalà, mentre que van aconseguir el guardó de bronze esportistes com Arnas Subabicuis, Alejandro Daga, Eric Estorac i Arnau Fumador. Aleix Borràs, de 10 anys, l'atleta Aldea, compta ja amb la medalla de plata al Campionat de Catalunya Infantil 2015, la medalla plata Open Internacional d'Andorra 2015 i ara la medalla d'or acabada de guanyar al desè Open Nacional de Taekwondo Ciutat de Benicàssim.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Domini del cel serè a tot arreu, ja ho veuen, hi ha alguna boirina en algun punt, però en general el cel serè i continuarà de la mateixa manera. Marcat en general per la falta de nuvolositat, potser cap al matí migdia vagin creixent alguns núvols en algun punt de l'extrem sud de la Costa Daurada cap a les Terres de l'Ebre. Aquestes boirines de mica en mica s'aniran dissipant. A la tarda poden aparèixer algunes nuvolades cap al Pirineu i també cap a les zones de la Costa Daurada, en un temps que de cara al final del cap de setmana es pot complicar una miqueta. Un dia assolellat, però amb aquests intervals de núvols que guanyaran terreny de sud a nord durant la tarda de vespre d'avui. I ja ho diem, a partir de diumenge el temps s'ennuvolarà i amb precipitacions a la zona de València i Castelló, i dilluns, dimarts podria arribar una llevantada que podria canviar radicalment el temps amb pluges abundants i amb temporal marítim.
I amb la previsió del temps, no m'ho cansem de repetir-ho, sempre especialment interessant, sobretot quan s'apropa el cap de setmana, i més en un cap de setmana com este de celebracions, Castanyada i Tots Sants. Així, hem arribat una jornada més a l'hora de posar el punt i final en aquesta repassada a l'actualitat que en clau comarcal és l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre. Temps d'actualitat que també avui, divendres 30 d'octubre, ha estat presentat i coordinat per qui us parla, Domènec Ramal. A l'hora d'acabar, un dia més gràcies per seguir-nos. Bona tarda, bon cap de setmana, fins dilluns.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.